Bona tarda a tothom, benvinguts a Un món de conte. Un dimecres més als estudis de Ripollet Ràdio, qui us parla, la Mar Viera, i avui el control tècnic, en Jordi Puy. Us haig de demanar disculpes per aquesta veu que tinc avui. Bueno, és això de que quan arriba el fred ens refredem i després arrosseguem aquesta veu, la tos i tot el que comporta estar refredats durant un temps. Així que si en algun moment em sentiu doncs, amb aquesta veu nasal o haig de tossir o el que sigui, us demano disculpes. Sabeu també que el dimecres passat no vam fer un món de conte, us vaig donar festa, però bueno, intentarem recuperar el temps perdut amb les històries que portem avui per explicar-vos. Històries que venen del que s'anomenen històries meravelloses. Explicarem els contes La Caputxeta Vermella, La Ventafocs, El Gat amb Botes i després explicarem a la part per als que no són tan nens o tan nenes els contes Lola o La Solidaridad i Con olor a cebolla. Us deia que aquests contes són contes meravellosos. Vosaltres us preguntareu què és això dels contes meravellosos. Doncs bé, els contes meravellosos són aquells que provenen de la tradició oral, la majoria d'ells. Són contes doncs, que han estat explicats de pares a fills o d'avis a nets i que, per tant, doncs, s'ha mantingut a la tradició oral. I normalment han estat recopilats en llibres, com el que parlàvem de les mil i una nits que a la que vam dedicar un programa doncs, fa uns dimecres. Començarem doncs, amb el primer conte, com us deia, La Caputxeta Vermella. Segur que és un conte que us han explicat milers de vegades i potser, com a mi, us fa gràcia recordar-lo. Comencem. Times of a child. Fa molt de temps hi havia una noia molt bonica. La seva mare li havia fet una capa vermella i la noia la portava tan sovint que tothom li deia la caputxeta vermella. Un dia, la seva mare li va demanar que portés uns pastissos a la seva àvia que vivia a l'altra banda del bosc, recomanant-li que no s'entretingués pel camí. Doncs creuar el bosc era molt perillós, ja que sempre anava rondant per allà el llop. La caputxeta va recollir el cistell amb els pastissos i es va posar en camí. La nena havia de travessar el bosc per arribar a casa de l'àvia, però no li feia por, perquè allà sempre trobava molts amics, els ocells, els esquirols... De sobte, va veure el llop, que era enorme, davant seu. «On vas, nena?», li va preguntar el llop amb la seva veu ronca. «A casa de l'àvia», li va dir la caputxeta. «No és lluny», va pensar el llop per el mateix, girant-se. La caputxeta va deixar el seu cistell a l'herba i es va entretenir agafant flors. El llop se n'ha anat, va pensar. No tinc res a témer. L'àvia es posarà molt contenta quan li porti un bonic ram de flors, a més dels pastissos. Mentrestant, el llop se'n va anar a casa de l'àvia, va trucar suaument a la porta i la velleta li va obrir pensant que era la caputxeta. El llop va devorar l'àvia i es va posar la gorra grossa de malaurada i es va ficar al llit i va tancar els ulls. No va haver d'esperar gaire perquè la caputxeta va arribar de seguida tota contenta. La nena es va apropar al llit i va veure que la seva àvia estava molt canviada. «Àvia, àvia, quins ulls més grans que tens!» «Són per veure't millor», va dir el llop tractant d'imitar la veu de l'àvia. «Àvia, àvia, i quines orelles més grans que tens!» «Són per sentir-te millor», va seguir dient el llop. «Però, àvia, quines dents més grosses que tens!» «Són per a menjar-te millor!» I dient això, el llop malvat es va llançar sobre la caputxeta i la va devorar. Ell mateix el que havia fet amb l'àvia. L'àvia també se l'havia menjat. Mentrestant, un caçador que havia vist com el llop entrava a casa de l'àvia i creient endevinar les males intencions, va decidir donar una ullada per a veure si tot hi anava bé. Va demanar ajut a un segador i tots dos junts arribaren al lloc. Van veure que la porta de la casa estava oberta i el llop, tombat al llit, dormint de tant tip com estava. El caçador tragué el seu ganivet i va obrir el ventre del llop. l'àvia i la caputxeta estaven allà, vives. Per castigar el llop malvat, el caçador li va omplir el ventre de pedres i després el va tornar a tancar. Quan el llop va despertar del seu son, va sentir moltíssima set i es va dirigir a un estany pròxim per beure. Com que les pedres pesaven molt, va caure a l'estany de cop i es va ofegar. La caputxeta i la seva àvia no van patir més que un gran espant, però la caputxeta havia après la lliçó. Va prometre a la seva àvia no parlar amb cap desconegut que trobés pel camí. D'ara endavant, seguiria les recomanacions de la seva àvia i de la seva mare. Anem a la part musical. No us ho he comentat abans, però avui portem música del grup De la Fe i les Flores Azules. Com sabeu, aquesta banda, abans de dir-se De la Fe i les Flores Azules, es deien Facto De la Fe i les Flores Azules, perquè abans tenien dintre del grup el Marc Barrachina, que ara ja actualment no està. El tema que escoltarem ara és de l'àlbum Facto de la Fe i les Flores Azules versus El Monstruo de las Ramblas. I el tema que hem escollit es diu Mar, el poder del mar.
Dices que vengo, que voy, que siento, que escucho, que pertenezco, que sirvo para mucho, que me estremezco, que mi mirada es limpia, suave brisa, que sientes el deseo de tenerme cerca, que te distancias por miedo a perderme, que el barrio es más hermoso desde que aparecí, que soy la flor que alumbra el jardín, el viento que se lleva la señora luna para que luzca el sol, mi amor. Hoy solo quiero decir, siento lo mismo por ti. El mismo sentimiento por ti.
Que sí, que bien, que me encanta escucharte. Adoro sentirte, verte, moverte y sorprenderte. De pronto, haciéndote cosquillas en las rodillas. Que sí, que bien, que me encanta escucharte. Adoro sentirte. El barrio es más hermoso desde que apareciste. Que hoy luce el sol en mi corazón. Mi niña, mi amor, mi rayo de luz. El camino que lleva a tu casa es mi alegría. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, mamá. Los días tranquilos transcurren serenos. Tus pasos, los míos, peinando el sendero. ¿Quién dijo que los muertos no iban a resucitar? Hoy llego más puro que el agua mineral. Cara, tu casa, tus ojos sonriendo a mi cara. La brisa a la mañana, el sol por la ventana. La calma, caricias, tu respiración. Resuenan campanas desde el comedor. Las nubes en el cielo y pasa un avión. Dibuja una línea blanca, algodón. Tu almohada, tus ojos, tu mirada. Estoy en tu casa, adoro tu casa. Cambio de color, pasa un avión. Trazo una línea, ahora de plata la medalla del subcampeón. Hoy gano, tú ganas, ganamos los dos. Hoy gano, tú ganas, ganamos los dos. Hoy gano, tú ganas, ganamos los dos. Hoy gano, tú ganas, ganamos.
anirem ara per la segona història, pel segon conte que tenim preparat per avui, i és també un d'aquests contes meravellosos que comentàvem al començament. Els contes meravellosos, a part de venir de la tradició oral, tenen unes característiques que són comunes. La majoria d'ells tenen personatges que fan accions semblants, no? Com per exemple sortir de casa i superar proves, i tenen personatges que es poden agrupar amb, bueno, amb un tipus de personatge concret, no? Sempre hi ha l'agressor, que és la persona que fa de dolent, no? Doncs la bruixa, una madrastra, un ogre o un drac. Després hi ha una persona que fa de donant, que normalment és el personatge màgic, que pot ser una fada o un altre tipus de personatge màgic. I després hi ha l'heroïna o l'heroi, no? Que és la, qui fa de príncep, de princesa, normalment és el protagonista del conte. A veure si sabeu identificar aquest tipus de personatges en el conte que explicarem ara. Aquest conte també és molt conegut i segur que l'heu sentit moltíssimes vegades. És el conte de la Ventafocs i diu així. Una vegada hi havia una nena que no tenia mare. Es va morir quan ella encara era petita i el seu pare s'havia tornat a casar. La mala sort va fer que també el seu pare es morís i la nena es quedés a viure amb la nova mare i les seves dues filles. No et pensis que viuràs com fins ara. Hauràs de fer totes les feines de casa, fins i tot ventar el foc, li va dir la madrastra. Per això sempre anava bruta de cendra i tothom li deia la Ventafocs. Un dia va aparèixer a casa seva un emissari del rei que els va dir: «Esteu convidades al gran ball que es farà a Palau». I des d'aleshores, a casa de la Ventafocs no hi va haver ni un moment de descans. Quin tragí! La madrastra i les seves filles s'havien de fer els vestits per anar al ball. El dia del ball, quan ja marxaven cap al palau, li van dir rient: «Quina llàstima que no puguis venir, Ventafocs, però algú ha de fer la feina mentre nosaltres ballem». I mentre la Ventafocs treballava i plorava, se li va aparèixer una fada. «No ploris, vés-te'n al ball amb aquest vestit tan bonic i aquesta carbassa que convertiré en carrossa, però pensa que a les 12 s'acabarà l'encanteri». Només d'arribar a palau, el príncep em va quedar enamorat i no va deixar de ballar-hi, però en tocar a les 12, la Ventafocs va arrencar a córrer i va perdre una de les sabates que duia. L'endemà, els criats de palau i el príncep anaven de casa en casa per veure a qui corresponia aquella sabateta. Però a unes els anava petita i a les altres els hi anava massa gran. Per més esforços que van fer les dues germanes, el peu tampoc no els va entrar en aquella delicada sabata. «Potser sí, potser no, potser sí que n'era jo», vam sentir que deia la Ventafocs, calçant-se la sabata que li anava com un guant. I deixant a tothom amb un pan de nas, el príncep la va reconèixer, se la van dur amb ell a palau per sempre més, i van ser molt feliços i van menjar nissos. Continuem amb la música dels De la Fe i les Flores Azules, encara del Factor De la Fe i les Flores Azules, perquè l'àlbum del que hem extret la segona cançó que escoltarem avui encara doncs, no s'havien separat. I bé, és aquest àlbum que porta per títol La Luz de la Mañana i escoltarem el tema que et porta el mateix títol, La Luz de la Mañana.
La luz de la mañana.
y las flores azules, la luz de la mañana, la luz de la mañana. Facto de la fe y las flores azules, la luz de la mañana, la luz de la mañana.
Aquest segon àlbum dels Factor de la Fe i les Flores Azules, La Luz de la Mañana, és el segon treball i el que fa és consolidar l'estil d'aquesta banda. Si al Monstruo de la Rambla es feia una reflexió doncs, més intimista sobre la ciutat, a La Luz de la Mañana doncs, el que fan és ensenyar la seva vessant més festiva, positiva, brillant i optimista, no només en les seves lletres, sinó també en els seus sons. Anem per la tercera història, per aquest tercer conte meravellós. I a més, el conte que explicarem ara el podreu veure als cinemes, a la majoria dels cinemes, doncs, durant aquests dies, perquè és el conte El gat amb botes. I bé, suposo que haureu vist que han tret ara la pel·lícula en 3D i amb aquestes coses tan modernes que hi ha ara i que quan jo era petita doncs, encara no n'hi havia. Anem a fer doncs, avançar aquest conte per aquells que l'anireu a veure al cinema i si més no doncs podreu veure si la història us agrada. Un moliner va deixar quan va morir el poc que tenia els seus tres fills. El fill gran va deixar-li el molí, el mitjà l'asa, el petit el gat. El pobre fill petit no podia sinó lamentar-se de veure la miserable herència que li havia tocat. Els meus germans podran guanyar-se la vida. L'un farà anar al molí i l'altre portarà amb l'assa els sacs de farina. Però jo, què em faré d'un gat? Quan me l'hauré menjat, em moriré de gana. No pateixis, amo, li va dir el gat que feia estona que l'escoltava fent el distret. Dóna'm un bon parell de botes i un sac i deixa'm fer. L'amo del gat no ho veia gens clar, però com que sabia que era viu i murri com ell sol, per caçar rates li va donar les botes i el sac. Amb les botes als peus i el sac a l'esquena, el gat se'n va anar cap al bosc, disposat a procurar la fortuna pel seu amo. Va posar segó i herbes dins el sac, el va deixar obert a terra i es va jaure allà al costat, tot fent-la dormit. Al cap de poc, un conillet enjugassat i imprudent va ficar-se dins el sac per menjar-se el que hi havia. Però vet aquí que el gat es va alçar d'una revolada, va tancar el sac amb el conill a dins i el va matar sense cap mirament. Amb el sac a coll, se'n va anar tot decidit a veure el rei. «Senyor rei», li va dir, «el meu amo, el marquès de Carabàs, us vol fer present d'un conill del bosc que acaba de caçar per vós». «Digueu al senyor marquès que estic molt content del present que m'envia», va dir el rei. Un altre dia va anar a fer el mateix en un camp de blat i va caçar dues perdius rodanxones i molsudes. Tot seguit, les va anar a dur al rei de part del seu amo, el marquès de Carabàs. I així va anar fent el gat durant una temporada. Portava presents al rei de part del marquès de Carabàs i el rei n'estava tot cofó i afagalat. I vet aquí que un dia el gat va saber que el rei i la princesa volien anar a passejar amb la seva carrossa. El gat va córrer a dir al seu amo que si volia fer fortuna fes tot seguit el que ell li diria. «I doncs, què?», va fer el xicot. «Ves a banyar-te al riu, a l'indret on jo et diré». I t'ha dit el fet. El noi es va treure la roba i es va ficar al riu. Així que el gat va veure acostar-se a la carrossa del rei, es va posar a cridar amb totes les seves forces. «Ajudeu-me! Ajudeu-me! El marquès de Carabàs s'ofega!» El rei, que ho va sentir, va fer parar la comitiva i va donar l'ordre de salvar el marquès. Llavors el gat va dir al rei: «Ai, senyor rei, les desgràcies mai no venen soles. Mentre el senyor marquès es banyava, uns lladres li han robat el seu esplèndid vestit. Feu que li portin un altre de ben bonic, si us plau». En realitat, havia estat el gat mateix que havia amagat la roba del seu amo sota una pedra. El rei, agraït a tots els regals rebuts del marquès, va manar als seus criats que anessin corrents al seu palau i portessin el millor vestit per al senyor marquès. Un cop vestit, l'amo del gat feia goig de debò i la princesa se'n va enamorar. I el rei, per cortesia, el va convidar a pujar a la carrossa i a continuar la passejada amb ells. El gat, veient que les coses anaven com ell volia, va passar davant de la carrossa i va dir a uns pagesos que segaven un prat: «Bona gent, si no dieu que aquest prat és del marquès de Carabàs, us faré xixines». En arribar a la carrossa al Prat, el rei va preguntar de qui era. «Del marquès de Carabàs», van dir els pagesos espantats. I el gat, sempre endavant de la carrossa, va fer el mateix amb un altre grup de pagesos que segaven un camp de blat. «Bona gent, si no dieu que aquest camp és del marquès de Carabàs, us faré xixines». I tal com havia fet abans, en arribar la carrossa al camp, el rei va preguntar de qui era. «Del marquès de Carabàs», van dir els pagesos espantats. El gat, que anava sempre endavant de la carrossa, va anar dient el mateix a tothom qui va trobar. I el rei estava meravellat de les grans riqueses del marquès de Carabàs. Amb aquesta, el gat va arribar a les portes d'un castell, gran i bonic com cap altre. La gent que per allí hi havia li va explicar qui era l'amo del castell i quines eren les meravelles que era capaç de fer. L'amo del castell era un ogre molt poderós i el més ric que mai s'hagi pogut imaginar. Seves eren totes les terres que havien vist. Fent-se passar per un gran senyor, el gat va demanar de parlar amb l'ogre, perquè la cortesia no li permetia de passar tan a prop seu sense saludar-lo. Quan va ser davant de l'ogre, el gat li feu una gran reverència i li va dir: «Senyor, m'han dit que sou capaç de transformar-vos en qualsevol bèstia que vulgueu. Un lleó, un elefant...» «Ja ho crec», va dir l'ogre, «i ara us ho demostraré». I sense pensar-s'hi gens, es va convertir en lleó. El gat, espantat de tenir un lleó davant seu, va córrer a enfilar-se a la teulada, cosa que li va costar molt per culpa de les botes. En veure que l'ogre havia tornat a la seva forma natural, el gat va baixar de la teulada i li va dir: «He quedat admirat del vostre poder. Però si bé puc entendre que us torneu una bèstia grossa, em sembla impossible que us pugueu convertir en un animal petit-petit, com un ratolí, per exemple». «Impossible? Res no és impossible per a mi». I dient aquestes paraules, l'ogre es va transformar en un ratolí petitet i inofensiu. Al gat li va faltar temps per saltar-li al damunt i empassar-se'l d'una queixalada. Content de la seva feta, va sortir a rebre la carrossa del rei, que arribava just en aquell moment. «Senyor, sigueu benvingut al castell del marquès de Carabàs». «Un castell magnífic, senyor marquès», va dir el rei, «com correspon a un gran senyor com vos». I tota la comitiva amb el rei i el gat al davant i la princesa del bracet de l'amo del gat va entrar a veure aquell castell tan extraordinari. El gat va ordenar als criats del castell que servissin l'àpat que l'ogre tenia preparat per a uns amics seus. I tant van acabar d'impressionar el rei les riqueses del marquès que aquest, havent sopat i havent begut unes quantes copes de vi, li va demanar si es volia casar amb la seva filla. L'amo del gat, ja definitivament convertit en marquès de Carabàs, va acceptar. Aquell mateix dia es van casar i el gat es va convertir en un gran senyor i ja no empaitava rates ni ratolins, sinó era només per divertir-se. Sad thing is, I don't know who to blame. Bé, doncs ara ja aquells que voleu anar a veure aquest conte a la seva versió cinematogràfica, en aquest estil ara 3D que és tan famós, doncs bé, ja sabeu quines són les aventures d'aquest gat i el que fa per convertir el seu amo en el marquès de Carabàs. Continuem amb els De la fe i les flores azules. Ara ja seran De la fe i les flores azules i escoltarem el tema del seu darrer àlbum que porta per títol Espíritu Santo.
Subiendo y bajando las mismas escaleras, andando boca abajo, sonando en tu cabeza, día a día, cada día, desear y soñar, que caigan estrellas para confirmar, que vuelvas a volver a mi vida, que vuelvas a bailármela, que la verdad no estoy nada mal. Respondo a los vecinos, a la canallada esa, ¿qué tal, cómo va? Hablemos de fútbol mejor, que Iniesta se merece el oro de balón, que si no se lo dan, me corto una mano o mejor, le corto las dos, por Dios. Cuánta ficción, suerte que te veo, suerte que te acercas, suerte que te beso. Sentí que algo que estaba apagado se tendía y fue entonces cuando realmente empezó el día. Y sonaron las trompetas de la muerte, la gente se puso a bailar, se puso caliente, se puso a jugar con la lengua entre los dientes, bien juntitos como dos gemelitos en el vientre. Y yo me puse contento como loco de alegría por Esto es danza libre, cardiosensorial, un movimiento enérgico, variablemente rítmico. Esto es la guerra y para ganar tendrás que liberarte del sentido del ridículo. No seas tan crítico, mátalo ya. Saca ese monkey, donkey, funky, sabes que eres único. Mentando la jugada, deja claro, es evidente, consistentemente fuerte, que tan blanca es tu colada. Así que acércate a la máquina, mírale a los ojos y comprenderás que se hace, que siente miedo, que le da pánico, porque en el fondo es de fogueo. Así que gira, escúrrete, da media vuelta, inspira, sedúcete, sé que lo intentas, olvida, explora, ¿cómo lo sientes? ¿Esos tobillos se han vuelto de goma? Gira, escúrrete, da media vuelta, inspira, sedúcete, sé que lo intentas, olvida, explora, ¿cómo lo sientes? ¿Esas rodillas se han vuelto de goma? Pues gira, escúrrete, da media vuelta, inspira, sedúcete, sé que lo intentas, olvida, explora, ¿cómo lo sientes? ¿Esas caderas se han vuelto de goma?
Bailando hasta el Espíritu Santo se pone blando. Bailando hasta el Espíritu Santo se pone blando. ¿Por qué bailando hasta el Espíritu Santo se pone blando? ¿Por qué bailando hasta el Espíritu Santo se pone blando? ¿Por qué bailando hasta el Espíritu Santo se pone blando? ¿Por qué bailando hasta el Espíritu Santo se pone blando?
Pels que no conegueu els de la Fe i les Flores Azules, aquest grup està format per l'Òscar Danielo, que segurament el coneixereu sobretot perquè ara surt amb un anunci publicitari, que és l'anunci de la cervesa Sant Miguel, perquè la banda sonora d'aquest anunci doncs, és dels de la Fe i les Flores Azules, que es diu en un país, en un lugar llamado Mundo o alguna cosa així, doncs aquí el podreu veure. I també està format per l'Helena Miquel. Ella és actriu i cantant, a més té una altra banda de música que es diuen Els Helena i ella també és actriu. La darrera pel·lícula que jo l'he vista és aquesta del Coronado, que és, em sembla que es diu No hay paz para los malvados, i aquí doncs, ella fa de jutgessa, bueno, un paper molt diferent al que fa quan canta, almenys amb Els de la Fe i les Flores Azules. Doncs bé, l'Òscar Danielo i l'Helena Miquel són els components d'aquest grup que escoltem avui. Anem per la següent història, que és una història ja, doncs diguem pas que no són tan nens o tan nenes, i porta pel títol Lola o la solidaritat. Està extret d'un llibre que es diu Solidarios 100% i és un recull de contes que tenen tots una temàtica doncs, bueno, que gira al voltant de la solidaritat, i tots aquests contes estan escrits per personatges famosos o, si més no, personatges coneguts. En aquest cas està escrit per un periodista, pel Joan Ribagorda López, i bé, com us deia, es titula Lola o la solidaritat. Nunca acostumbraba a llevar zapatos porque era un todo con la tierra que la vio nacer, la misma tierra que la condenó a la pobreza más extrema, la misma tierra a la que, a pesar de todo, obsequiaba cada momento con la tierna caricia de las pisadas de sus pequeños pies. Y es que Lola, la dulce niña que hizo despertar de verdad mi dormida y atolondrada conciencia solidaria, estaba habituada a devolver, con la sonrisa que emanaba de su bella inocencia, las ingratitudes de una vida que nunca debió merecer. La conocí un apacible anochecer en el zócalo del estado mexicano de Oaxaca, un lugar donde me gustaba permanecer sentado durante largas horas, en silencio, absorto ante el espectáculo que deparaban las idas y venidas de la indígena población de este lugar. La imagen de Lola llegó cabalgando a lomos de un sonido lejano de trompetas de un mariachi entremezclado con el repicar de las campanas de la cercana catedral. Sonidos que engalanaron mi primer encuentro con ella. Enseguida advertí la dignidad con la que afrontaba su dura existencia. Casi sin tiempo de observarla, me sorprendió su impropia madurez. Presté atención a sus rasgos físicos delicadamente hermosos y escuché su cautivadora voz invitándome a comprar los clásicos rebozos. una prenda que las mujeres oaxaqueñas utilizan para transportar en sus castigadas espaldas desde sus hijos pequeños a objetos de todo tipo. El universo de Lola se circunscribía a esta mundana y bella plaza porticada de herencia española, y desde el momento en que fijé mi mirada en ella, sentí que formaba parte del mismo. Con dolor, me integré en ese universo en el que cada día no es nada más que eso, un día más con las mismas carencias. Un cúmulo de interminables horas robadas a la niñez que se superponen de una esforzada manera que impide algo tan simple y elemental como es la posibilidad de imaginar algo mejor. Y es que el verbo imaginar no se conjuga en el vocabulario de Lola. La belleza que apuntan sus cortos 10 años, su primitiva inteligencia, su amable tenacidad para arrancar unos pesos del bolsillo del turista, su simpatía natural. Todas estas prometedoras virtudes están únicamente al servicio de su propia subsistencia y la de su familia. Lola no sabrá nunca lo que es imaginar, ni eso que desde la otra orilla, la de la abundancia, llamamos tener posibilidades. A Lola no le han regalado nunca nada, sino que alguien o muchos, que más da, se lo robaron todo. Doncs bé, després d'aquesta història sobre aquesta nena, Lola, una nena mexicana, doncs que, bueno, com altres nens d'altres punts del món, doncs no té les mateixes possibilitats que poden tenir els nens del nostre voltant, doncs, bueno, viu aquesta mena de vida, no? Que, com diu l'escriptor d'aquest conte, doncs no dona possibilitats per imaginar ni per pensar en una vida, doncs, si més no, una miqueta millor. Continuem amb els de la fe i amb aquest darrer àlbum, que són les Trompetes de la Muerte, i ho farem amb un tema que segurament us portarà memòries d'aquest estiu, de la platja i del bon temps, no? Ara que portem uns dies que plou i fa una miqueta de fred, doncs bé, va bé mirar enrere i recordar aquest estiu. És el tema 1984.
Don camarero, ¿podría ponerme, por favor, una...
Sangría congelada, paella marinera, melón, carajillo y Popeye de limón. Refresco milagroso, quema la arena, peligro, medusas, la crema, Nivea. La noche de San Juan, bermudas y gafas, cangrejos por las rocas, sudores y sábanas, turistas, fritos, olivas rellenas. Me doy un paseo, of course, en chancletas, 37 grados, sombrillas de colores, toallas en balcones de los hoteles, colas en la Renfe, guaperas en óticas, la marca del bikini. Palmeras que bailan con Mr. Levante. Uno, due, tre, el horizonte. No hay nubes en el cielo y hace calor. Cariño, ¿dónde he puesto el bañador?
Esta es la canción del verano. Y es que esta es la canción del verano. Y es que esta es la canción del verano. De
colchonetas, flotadores, motos de agua, motos de baja cilindrada dando la lata, brisa placentera, mediterráneo, calma, siesta, la abuela también duerme la siesta, postales, polos, pipas, pistachos, patatas fritas, un almendrado, pepinos y tomates en la ensalada, fruta fresca en plato de plástico, el coche fantástico, el equipo A, Falcon Crest, Parchís, un Seat Panda rojo, un 4 latas naranja, minigolf, varia en blanca, una de chocos, una de bravas, vendedor ambulante, avioneta generosa, pareja jugando las balas, jubilados, enamorados, me pongo porque...
Esta es la canción del verano, y es que esta es la canción del verano, y es que esta es la canción del verano de 1984. Esta es la canción del verano, y es que esta es la canción del verano.
Thank you.
arena, pelo enredado, novela negra, niño perdido llorando entre el gentío.
Alberto, ¿dónde coño te has metido?
Trocitos de cristal, blanco, azul y verde, pulidos por la arena, volan las duchas, festival de pezones, la vecina del cuarto untada de aceite, vaya boyer el del séptimo segunda, pechinas agujereadas, nadie sabe por qué, te daré un collar cariño, a juego con la piel. Los que vienen del after, los que hablan inglés, desde la camiseta imperio, la embarazada, el de la panza cervecera, el argentino que le da chapa a la novia de mi primo, los que tienen categoría y los que no también, bailamos la conga, porque...
Esta es la canción del verano, y es que esta es la canción del verano, y es que esta es la canción del verano de 1984.
Amb les trompetes de la muerte, el grup de la Fe i les Flores Azules comença una nova etapa. En aquest nou disc fan una barreja de cançons plenes de llum, d'alegria i de festivitat. Aquí els instruments de vent, les trompetes, el trombó i el saxo, tenen un gran protagonisme i molta importància. D'aquí ve el joc de paraules que dona títol al disc, perquè a part de que les trompetes de la mort doncs, són uns coneguts i saborosos bolets, també poden fer referència a aquests instruments que us comentava que són instruments de vent. Anem per la següent història. És una història que porta per títol Con olor a cebolla, i l'ha escrita una cantant, molt famosa cantant i actriu, perquè ella també ha fet molts musicals al costat d'una altra veu coneguda, d'un altre actor conegut, el José Sacristán. L'escriptora d'aquest conte no és una altra que la Paloma San Basilio, i es titula Con olor a cebolla. Aparecía siempre cuando menos lo esperabas, como Peter Pan, y se escapaba por las esquinas con la seguridad de que no pertenece a nadie ni a nadie ha de dar explicaciones. A mí me gustaba ir con él al río, a la era, a perseguir lagartijas, a coger espárragos trigueros. Imitaba el sonido de los pájaros y distinguía a cada uno de ellos como un políglota consumado en un mundo de alturas. Sabía hacerlo todo como nadie, sabía tanto que no tenía ni que decirlo. Y yo le seguía como un perrillo, segura de que la aventura estaba garantizada. Comía pan con cebolla o con tocino. Y a mí, todo lo que no fuera eso de merienda ya no me gustaba. Pensaba que con la cebolla y el tocino entraría dentro de mí la ciencia infusa de ese chaval de 9 años tan distinto al resto. En la era, la burra oía su voz y se ponía a dar vueltas como un tío vivo hasta que él decía, ¡so! Se metía por el monte y conocía los sonidos y cada rincón como si los hubiese inventado. A mí me daba miedo si anochecía y él se reía y me decía, si nos perdemos no nos pasará nada porque el bosque es mi amigo y me protege y las estrellas en el monte están tan cerca que puedes hacerles cosquillas en la barriga. Mira esa cómo corre, ¿a dónde irá? Pide un deseo, le decía yo, ¿para qué si no necesito nada? Y aquí estoy tan a gusto. Bueno, como mucho que la cabra del Cipriano se ponga buena y que llueva pronto, que buena falta hace. Un día se acabó el verano. El verano siempre se acaba cuando uno se va, ni antes ni después. Y yo dejé el pueblo y le dejé a él con todo su universo. No vino a despedirse porque era normal que la gente se fuera. ¿Quién se iba a quedar en un sitio así mucho tiempo? Él era parte del paisaje. Los demás, unos intrusos que siempre estábamos de paso y nunca entendíamos nada. Volví al colegio pensando que lo más importante de la vida, lo más cercano, no se estudiaba casi nunca en las clases. Así, después, íbamos al campo y hacíamos el ridículo ante un niño sencillo de 9 años. Al cabo de un tiempo pasé por aquel pueblo. Bueno, realmente el pueblo ya no estaba allí, había otra cosa muy distinta, y mi amigo tampoco estaba. Fui al bosque a buscarle por si acaso, y en un clarito tan ricamente encontré un árbol precioso lleno de ramas y plumas y con olor a cebolla, que por la noche se llenó de estrellas. Every day. La trobo molt maca, aquesta història que ha escrit la Paloma San Basilio. De fet, segurament a molts ens portarà aquells estius, no?, de quan érem més petits, que anàvem al poble a veure els cosins i els familiars i que, bueno, doncs, una mica diferents sí que érem, no? Continuem amb la música dels De la Fe i les Flores Azules i ara, si abans he dit que la cançó ens portava a l'estiu, ara ho farà a la primavera, perquè el tema que escoltarem doncs porta precisament aquest títol, la primavera.
Buenos días desde Barcelona. El sol brilla con fuerza. La gente, cada vez con menos ropa y más colores, se mira por la calle. La primavera ha llegado a la ciudad. De la Fe y las Flores Azules.
La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, papá. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, papá.
Es totalmente irreversible, ha llegado en plan torpedo. La cosecha ha brotado, empezó el renacimiento. Vuelven a brillar las ramas, detecté las coordenadas. Primavera está en la casa, superarte, Virgen Santa. El capullo ha florecido, su fragancia me ha abrazado. Ha pasado aquella niña y algo dentro que ha estallado. No sé bien lo que me pasa, todo está patas arriba. Los paletas van de bólido y luce su repertorio. Ha cambiado el envoltorio, piruetas naturales. Los pimpollos, los retoños cobran hoy protagonismo. No sé tú, pero aquí mismo se tomó una decisión. Ha cambiado el envoltorio y llegó la revolución. Sacó la primera manga, llega ahora la segunda y en menos de 6 segundos luce ya mi manga corta. Apacible en plan Cortés, tengo el cuerpo tan blandito. Formación profesional de profesión, ultra divino.
La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, papá.
Está el patio divino de la muerte. Esto ya se ha desmatado y no hay nadie que lo frene. Es un desajuste, déjala entrar insolentemente. Fuerte es más salvaje que los Alpes.
Soy una tómbola, soy una ganga. Soy un desmarque, perfecto por la banda.
Es la recompensa, la respuesta de la encuesta. Simplemente son los bonos, sella la partida extra. Y mi mente salva el día, el relleno de la oliva. Barcelona, estás tan guapa, aunque huelas a cloaca. Eres mi corazón, a 170 tronando. Chunga, 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 chunga. P-R-I-M-A-V-E-R-A. Ya es primavera, men. En la ciudad condal.
De la Fe. De la Fe. De la Fe. Achus.
De la Fe.
De la Fe. De la Fe, señora.
La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, papá. La primavera ha llegado.
Bé, doncs ja hem arribat al final del programa d'avui. Espero que us hagin agradat les històries que us hem explicat, que us hem portat, i us esperem el dimecres vinent. Us recordo que tenim el Facebook del programa Un Món de Conte. Podeu entrar, fer-vos amics i recomanar-lo a tothom que conegueu. Allà us avancem els continguts del programa, us pengem algunes de les cançons que hem escoltat i altres informacions doncs, que segurament seran del vostre interès. O sigui que animeu a tothom a que es faci del Facebook del programa. Moltes gràcies, Jordi, pel teu suport, als controls tècnics, i bé, el que us deia, us espero el dimecres vinent. Que sigueu feliços. Una abraçada.
Aquí llegan mis ideas, las nuestras. No son solo sueños, son lugares nuevos. Mi visión escucha, esta es una altavoz. ¿La sientes? Porque si el fin es noble, los finales son mejores. Las decisiones son solo opciones. Entre el cielo y la tierra están los colegas. Y el amor es el motor. El amor es mi motor y tu motor. Sí, sí, yo hoy camino con el sol, persigo a la luna. La lluvia me indica que el verano se esfuma. Cambia la estación y el color es gris. No lo es para mí, la familia sigue allí. Visito a mamá, le pregunto qué tal. Responde cansada, no lo aguanto más. Esta carrera no la deja descansar. Tendrá que trabajar unas horas más, sus piernas no aguantan. A tanto paciente de verlo es digno para esta sirviente. Su juventud fue un don divino porque me parió. Desde entonces mi camino, ahora su hijo yo, educa sobrinos que serán mejores gracias a un sonido. Este, el del corazón, que acompaña, que entiende, que siente a la generación de los soñadores, de tímpanos curtidos por situaciones y desafíos, de gravedad por realidad, la sal del mar y el poder divino de una situación siempre temporal. El lunes inconsciente, estando en el lugar, este es el lugar, este el momento. Relaciona tu vínculo con el tormento, ponle un nombre al enano burlón. El destino es dulce, el ritmo es sereno. Este es el lugar, este es el momento. Relaciona tu vínculo con el tormento, ponle un nombre al enano burlón. El destino es dulce, el ritmo es sereno. No eres ni hip ni pop, solo demasiado heavy. No eres ni hip ni pop, solo demasiado heavy. Sé tú mismo mi fiestro, así como tú sabes. ¿Eres esto también? Pues ponle un nombre a este movimiento. Disfruta de la fruta y de la época. Haz lo que debas, pero no te reprimas. Esto es tan tuyo como suyo. Más valora lo tuyo.